Vinga, que avui és un dia mundial ben dolç, eh? Avui, 7 de desembre, se celebra el Dia Mundial del Cotó de Sucre, que és una de les llaminadures potser més consumides o més populars de tots els temps, eh? Qui no ha anat a les firetes, per exemple, i s'ha acabat comprant o escolta, se l'han partit amb els amics o amb parella un cotó de sucre. Doncs mira, això va començar al segle XV, i a Itàlia va ser el repostès d'aquella època, que escalfaven el sucre fins a formar un caramel líquid i es creaven doncs fils, petits fils. Va ser el 1899 que es va patentar una màquina per crear justament el cotó de sucre, que és com el coneixem nosaltres. En fi, que és un dia ben dolç avui, ja de cara al Nadal. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimecres avui estem a la meitat de la setmana dels aqueductes, dels ponts o setmana normal, eh? Que recordo que fins i tot els dies festius, hi ha qui treballa, perquè hi ha molts serveis que han de seguir funcionant, igual que passa un diumenge, o un cap de setmana. Hores d'ara, amb 8,2 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem aixecat amb una boira d'aquelles humida. I relativament baixa. A hores d'ara ha millorat la visibilitat, però en tenim una visibilitat de 2 quilòmetres. Ja amb la boira aquesta tan humida, s'han recollit 0,7 litres per metre quadrat. 0,7 litres per metre quadrat. Ara està la boira alta, eh? Hem tingut boira baixa fins a les 10 del matí. En fi, que buscarem la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També escoltarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. És dimecres avui, eh? Per tant, tenim l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García i també el tema de llibres, la llibrera't, el nostre espai de llibres, amb la Anabel Ramos, amb la bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida, que ens portarà 3 propostes com cada setmana. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies, l'Infocop Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero, i acabarem plantant-nos a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja saps que parlem de qualsevol tema d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb 8 graus, per sobre dels 8 graus a la ciutat de Lleida. Ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores de la província de Lleida intervals ennuvolats al cel, sense descartar algun ruixat ocasional a zones de la Vall d'Aran, amb unes temperatures avui que baixaran a zones del sud i que no canviaran gaire al nord, amb màximes de 13 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Viella i a Tàrrega, i les màximes avui seran de 9 graus a Lleida capital i a Balaguer. A últimes hores tampoc es descarten núvols baixos i també bancs de boira, sobretot a les comarques del sud. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda el vent serà fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem cels ennuvolats o coberts i precipitacions generalitzades que seran més abundants a zones del Pirineu, amb la cota de neu sobre uns 1.900 metres, mentre que les màximes demà seran de 9 graus a la Seu d'Urgell i a Viella, doncs a Tàrrega i a Lleida capital i també doncs a Balaguer. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Cert que demà hi ha previsió de pluja, però a partir de migdia, eh? Tampoc no cap barbaritat de quantitat, però sí que hi ha previsió de pluja, com bé ara ens deia el Moisés. Ull si et mous a llocs, a cotes, on la temperatura s'acosti al 0 o als 2-3 graus, perquè podem tenir, si vas amb vehicle, podem trobar-nos la calçada doncs difícil, complicada. Comencem parlant de successos. Els bombers de la Generalitat han treballat en un incendi que s'ha declarat en una casa de 3 plantes al nucli d'Araós, dins del terme municipal d'Alins, al Pallars Sobirà. El foc s'ha declarat als voltants de les 4 de la matinada i ha afectat totalment la coberta de l'habitatge. 9 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc han aturat la propagació de les flames i han evitat que afectés les cases que de més a la vora. Totes les persones que habitaven la casa incendiada han pogut sortir fora pel seu propi peu i no hi ha ferits. El foc s'ha pogut controlar poc abans de les 11 del matí i els efectius doncs, han seguit sanejant la teulada i revisant punts calents per evitar revifades. I la neu caiguda durant el cap de setmana al Pirineu ha estat molt ben rebuda a les estacions d'esquí. En el cas de les de Nòrdic, que van començar la temporada dissabte, aquesta ha permès obrir més circuits per a la pràctica de l'esport blanc. Així, si el primer dia només estaven disponibles a la de Tavascan, entre diumenge i dilluns, s'hi han sumat les de Lles i Arança, la Cerdanya i Tuixent, l'Avança, l'Alt Urgell. A la resta de complexos es poden fer raquetes i també estan oberts per a usos lúdics. I pel que fa al preu del forfet, aquest ha pujat enguany un 7% després de 2 anys mantenint-se congelat. De fet, tot i tenir una despesa energètica menor a la de pistes d'esquí alpí, també els afecta l'encariment del cost de la vida. I obrim plana local a la ciutat de Lleida. El PSC reclama al govern de la Paeria més presència policial a l'Horta de Lleida després que els veïns de la partida de Marimunt hagin anunciat que organitzaran sometents de vigilància arran dels robatoris denunciats el cap de setmana. El regidor socialista Joan Queralt lamenta el fracàs absolut del govern municipal per defensar els veïns de l'Horta i recorda que no són ells els que han de patrullar fent de vigilants.
Des del grup municipal socialista lamentem profundament que els veïns i veïnes de l'Horta hagin de patrullar per garantir la seva seguretat. Això manifesta el fracàs absolut d'aquest govern per defensar els interessos dels veïns i veïnes de l'Horta. No són ells qui han de vetllar per la seva seguretat.
El PAE en cap, Miquel Pueyo, espera que els veïns que han anunciat tasques de vigilància es limitin a avisar la policia de moviments sospitosos. Diu, vull pensar que no estem parlant d'un sometent armat, ja que no tindria cap sentit i podria posar en perill els mateixos veïns. I el govern ja ha nomenat a Montse Vergés com a delegada territorial a Lleida en substitució a Bernat Soler, inhabilitat per la seva participació com a alcalde d'Agramunt en l'organització de l'1 d'octubre. La dirigent republicana ha assenyalat que es fixa com a objectiu prioritari treballar pel desplegament de l'agenda rural com a eina de repoblament del territori i al mateix temps col·laborar de manera proactiva en la transformació feminista que està liderant el departament.
Agafo aquest relleu amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes engegats al llarg d'aquest any i mig, projectes tots ells que es caracteritzen per treballar de manera transversal amb tots els departaments, administracions i agents implicats per donar impuls a les Terres de Lleida i oportunitats a tota la ciutadania. I emmarco com a objectiu prioritari treballar pel desplegament de l'agenda rural com a eina de repoblament del nostre territori i també col·laborar de manera proactiva en la transformació feminista que està liderant el Departament d'Igualtat i Feminismes.
Tot una declaració d'intencions. Vergés també ha indicat que ha iniciat aquesta nova etapa fent un especial reconeixement a Bernat Soler, ja que creu que ha estat inhabilitat de manera totalment injusta i arbitrària.
Les meves primeres paraules les vull dedicar al company Bernat Soler, inhabilitat de manera totalment injusta i arbitrària per haver permès el referèndum de l'1 d'octubre. Faig extensiu aquest reconeixement a totes les persones exiliades i represaliades per lluitar per la llibertat del nostre país.
En fi, el que ens interessa ara és que faci una bona tasca per les Terres de Lleida. Tota la resta, de veritat, que ja comença a sobrar sempre. O sigui, la tasca per les Terres de Lleida, que no es quedi en paraules, perquè així ens sortirem beneficiats tots plegats. Parlem de salut, perquè segons dades de salut, la incidència de la grip està pujant a les comarques de Lleida i el nombre de casos diagnosticats a l'atenció primària ja iguala pràcticament el de nous contagis de Covid. Segons les dades de la setmana del 28 de novembre al 4 de desembre, als CAP de la Regió Sanitària de Lleida s'han registrat 366 casos de grip i 390 de coronavirus. Els 366 de grip suposen un augment de pràcticament el 30% respecte als dels 7 dies anteriors, quan van ser de 257. La majoria d'afectats En concret, 138 tenen entre 15 i 44 anys, seguit de nens entre 5 i 14, que n'hi ha 95 casos, i d'adults entre 45 i 59, que hi ha 78 casos. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran, la grip es manté estable amb 33 casos, davant dels 32 de la setmana anterior. La grip també va a l'alça en el conjunt de Catalunya, ja que els casos diagnosticats a l'atenció primària han passat de 3.085 a 4.872 en una setmana, que correspon a un increment del 36,6%. Recordo que a les farmàcies es pot comprar un test on no només et marca si ets positiu de Covid, sinó també de grip. Això és novetat d'aquest any. Amb el mateix test tens, doncs, les dues lectures. I acabem parlant de territori, perquè el govern aprova que el Museu Hidroelèctric de Cabdella passi a ser una secció del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, de Terrassa, i el fons de l'equipament del Pallars Jussà compta actualment amb pràcticament 600 peces i 4.000 fotografies. I el govern també impulsa la consulta prèvia del nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades. El futur parc inclourà 22 municipis, 5 comarques i serà el 14è de la xarxa de la Generalitat. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Els productors han perdut uns 16 euros per porc venut en el primer semestre. Els costos són clarament els més alts en els darrers 20 anys i a causa de l'encariment del pinso, però també arran de l'empitjorament de la sanitat i l'increment de la despesa d'allotjament. 16 euros per porc venut han perdut en aquest primer semestre. No es pot seguir massa temps així, ni molt menys. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I una setmana més entre festius, entre ponts, entre el que sigui. Eh? Però el Cosme García, aquí el tenim amb l'entrevista cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, què tal?
Bé, ja veus, aquí estem.
Home, jo estic
dia
aquí.
Sí, dia sí, no, dia sí, dia
des
no.
Des que em vas augmentar el sou, llavors dic, home, no puc fer festa i tal. Jo li vaig comentar al Luis del Val, diu, no, jo també treballo en dies.
Sort d'això en tenim.
Sí, sí. Pues bueno,
aquí... entrevista cosmopolita avui també. Eh?
I m'han portat amunt que dic, escolta, doncs pues mira, acaba d'esmorzar i tal, dic, doncs pues hauríem d'anar a fer l'entrevista i mira, ha vingut a acceptar.
No,
és un bon amic, un bon company, des de fa molts anys es coneixem, i feia molt temps que no tenia la possibilitat de partir amb ell. Avui tinc el José Carlos Miranda, un company periodista. Mm-hmm. Benvingut, José Carlos.
Moltes gràcies per convidar-me al teu programa.
Bueno, pues mira, han de parlar de tu perquè, bueno, la teva trajectòria periodística comença en què?
Pues comença... fa tants anys que he de tirar la memòria molt enrere.
Tira, tira.
Però mira, jo vaig començar al principi del 70, però bueno, això no, el currículum ho deixo passar, que feia col·laboracions a la... Bueno, no sé si la gent ho sap, feia un parèntesis. Abans els dilluns no sortien el diari.
La Hoja del Lunes.
Hi havia una cosa que es deia La Hoja del Lunes, que ho feia l'Associació de la Premsa, llavors pues agafaven cadells com jo, sense cap experiència, però... per aquelles circumstàncies dels atxars, al cap de 3-4 mesos me vaig veure fent cròniques del Lleida. Total, molt dolentes. Ara alguna, bueno, me n'he guardat alguna i em fa esta vergonya. Però, bueno, de fet, el meu debut va ser el meu primer contracte l'1 d'agost de 1975 a la Mañana.
A la Mañana.
On vaig estar 7 anys.
De la Mañana passes al Segre.
Sí, que també...
Eres un dels jefes, ha de ser un dels jefes, no?
Jefe, soc cap home, jefe, redacció. Sí, sí. Però el que sí soc és fundacional, i sí, pertanyo al...
Senyor Rico...
aquell grup que ja n'hi ha pocs, que encara continuen al diari, en quedem 3 o 4 dels fundacionals, perquè tots han anat jubilant.
I algú se jubila aviat, també, no? Des que quede.
Bueno, jo, de fet, estic jubilat.
Prejubilat.
No, no, estic jubilat. Però me vaig tornar a reenganxar com a la mili.
Ah, vale. Bueno.
I torno a treballar. Bueno. He perdut l'antiguetat, per entendre'ns, però... Bueno, ni falta que em fa.
Però has tingut moltes experiències. A Lleida hi ha hagut premsa, sobretot. Jo sempre dic que als peus de casa meva tenia on s'editaven moltes coses. La Boira, l'Andalant, l'Èrida Deportiva, moltíssimes coses.
Sí. L'Èrida Deportiva també vaig, que amb el company Aurelio, que era el director, passa per ser una publicació de vida efímera, però també hi vaig, col·laborar fent reportatges sobre Lleida i, bueno, curiositats.
Però has fet moltes coses. L'esport t'agrada, fins i tot, jo recordo que, bueno, pues si no ve el cap de premsa, ja ho faré jo. El cap de premsa de la Volta Ciclista Lleida, la penya ciclista Colomina, quan anàvem a córrer per ahí pel món.
Sí, això me va vindre una mica afegit quan estàvem a La Mañana, que llavors La Mañana era el diari organitzador, i amb l'enyorat Emilio Bautista, doncs me portava com de matxaca, anàvem los dos.
Jo he de dir que si algú sabia de ciclisme i totes les normatives, sí, era l'Emilio Bautista.
Sí, l'Emilio Bautista. I llavors, pues, a partir d'ahir vaig anar fent, cada any anava a la Volta, entre els dos fèiem la informació. Quan la Volta, no vull dir que posteriorment fos millor, era més entranyable, més familiar, després se va professionalitzar i alguna de les coses que ens agradaven ho vam perdre, i després quan va passar Segre, que Segre va ser organitzador, vaig anar d'un parell d'anys i després ja, no que delegués, però ja era cap d'esports i anaven uns altres companys.
Molt bé. Sí, pràcticament era una Volta Ciclista important, sobretot per la publicitat. Jo que la gravava, em sentien les vaques, les cabres per allà dalt, perquè no hi havia més gent. Eren unes carreteres que no hi havia ningú.
I ara em puc dir una cosa...
El que tu vulguis.
Que no es cregui que és falsa modèstia, eh?
Digues.
Però esteu parlant, no diré amb una llegenda, però actualment sóc el periodista amb actiu, perquè encara estic amb actiu,
sí.
Més vell, amb més anys d'antiguitat, a Lleida. Fora de Lleida, no, lleidatà, eh? No n'hi ha cap, perquè clar, sóc de l'1 d'agost del 75, i no he deixat mai de... Bueno, més el parèntesis de l'any de la mili, que, bueno, me va contar igual el currículum laboral, però sóc el que... Bueno. Te diré més. Me deixes dir una altra cosa?
I tant, estàs a casa teva.
Hay estat, fixa si soc gran, eh? A l'enterro de Franco.
Ah, sí?
Però no per raons ideològiques.
Ja.
El director de la... Vaig anar a treballar. El director de La Mañana, l'Emilio Rey. Me va cridar al despatx, me deien Mirandita.
Ha sigut sempre el Mirandita, sí, per nosaltres.
Mirandita, te tengo... Parlava en castellà. Te tengo que encargar un trabajo... Bueno, pues nada, Emilio, tú dirás. T'has d'ir a Madrid. A Madrid, sí, al entierro, perquè d'aquí a Lleida van a la 13 o 14 o 15 autocars, no per fer la informació de l'enterro, sinó per què va fer la gent de Lleida, qui va anar, qui no anava, l'ambient, sí, era una crònica d'ambient. Ja, vaig entens, amb un autocar, a les tantes de la matinada cap al Valle de los Caídos...
Perquè tu no vas estar amb l'Emilio Romero, no?
Perdó?
L'Emilio Romero no vas agafar tu a la mañana.
No. No. Jo vaig entrar amb l'Emilio Rey. Que em va cridar a la fulla, em va dir, sí, sí, vente, que a més ja estava estudiant a Barcelona, em va dir, vente.
Sí, sí.
Bueno, ara no es podria fer ja. Que aprendràs més aquí, i és veritat, he après més treballant al dia a dia que no en la facultat. I no, allí només anava a examinar-me.
Tiempos de Piñeiros, tiempos de Molinas, tiempos de Susana Pérez, de Teresa Pérez.
Jo vaig entrar substituint al Piñeiro.
Ah, el reloj de la Seu. Després del reloj de la Seu.
Ell se va jubilar... Lo cual me va... Bueno, no sé, es que no sé quant temps tenim. Igual m'enrotllo com una persiana.
Me queden 4 minuts.
Ah, perquè com, era també d'aquells que no es volia jubilar i venia a la mañana, se sentava a la taula de la redacció i jo, que tenia la seua taula com a herència, tenia que anar voltant per ahí per poder sentar-me en algun lloc fins que va deixar de venir.
Jo tinc l'anècdota del senyor Quintanilla, que em deia, senyor Cosme, usted haga faltas, que para eso estoy yo, si no me echarán.
Un gran corrector, el senyor Quintanilla.
Que després va estar al diari de l'Èrida.
Sí, sí, el senyor Quintanilla.
Parlem de tu, ets un bon cuiner. Sé que ets un bon cuiner.
Soc cocinillas.
Sí, ets un...
M'agrada molt cuiner, sí, és veritat.
I de la Plet del Cargol participaves?
Vaig anar els primers anys... quan encara eren al riu, però anava de penyista, amb una penya que ja no existeix.
Com es deia?
La Bota del Racó.
La Bota del Racó. Ara es diu penya a la bota.
Ara es diu penya a la bota. Ho feien los de mutualitats i teníem un matrimoni amic, bueno, també havia el Sabater.
Sabater.
Però anava
el carro, amb... El carro de llar, d'aquesta casa.
Amb la Rosa Maria Goyo, que era molt amiga de la... Bueno, encara és amiga de la dona, llavors vam anar 2 o 3 anys... Però em cansava molt la plec. Només disfrutava amb la desfilada.
Però...
Després em feia molt llarg.
És que, bueno, saps que va sortir de Huesca, aquesta desfilada, que sí. No sabíem fer, això.
Sí, sí.
El que et coneix a prop, sabem com ets, no? Però sembles de lluny que ets una persona sèria, no? Aquelles que no...
Ho sembla? M'ho han dit, però jo no em considero.
Que va.
Soc una persona molt oberta, amic dels meus amics. Home, si em fan alguna malifeta, soc un pelet rancorós, però... Ho podem suportar.
I tu sempre has volgut ser periodista, eh? O tenies...
Des de petitet.
Sí?
No he volgut ser mai altra cosa. I fixa't tu, ho he set, he disfrutat, he fet el que he volgut, i al damunt m'han pagat. M'ha permetit viure, aixecar una família, i, home, no soc... En absolut soc ric, soc... Però, bueno, em puc permetre algun que altre capritxet, sí.
I tot això de la premsa, com ho veus actualment? Perquè diu, bueno, és que la premsa en paper també va dir, el vídeo mató l'estrella de la ràdio i aquí ens tens, i puixant audiències, no?
Sí, home, la ràdio no morirà mai.
No, perquè pel dia se oye, por la noche se escucha. Exacte.
I la televisió, bueno, ja ho veus. Però jo, en premsa, jo amb això sí que sóc un antic. Tinc un company, el Pau Echaut, que...
Hombre, és de los pocs que queden. Sí. Luis Visa, que per cert, des d'aquí una salutació, que està passant una mica malament, l'amic Lluís.
Jo viu al costat del diari, però no parlo massa amb ell perquè no coincidim.
Home, doncs ves, que té un hortet molt ben muntat.
Sí, ja m'ho han dit, l'he vist moltes vegades amb la capseta de les verdures i tal. Ara no sé què t'anava... Ah,
del Pau Echaut.
Del Pau Echaut, que sempre diu que som los de la nostra generació, que quasi bé tu també...
Ja que
som periodistes analògics.
Sí,
I nosaltres ja les altres tecnologies, almenys a mi, em desborden molt. I jo sempre sóc de diari.
Jo sóc clàssic.
Jo sóc de diari de paper. Si no puc tocar cada dia el paper...
A mi em passa igual.
Passa
a vegades m'ho passen gratuït, però és que no puc. Jo tinc que tindre la mà i després me guardo els retalls, com tu saps. Si no, de què m'hagués fet un museu?
Lo digital no...
Lo digital i aquestes coses pel Ricard. Ara em diu Ibizu. Dice Ibizu, dice...
O les xarxes socials.
Nada.
Amb moderació i sense passar-se. No, més tampoc.
Home, jo tinc xarxes socials per buscar.
Ah, no, que sé.
Com sóc solter, doncs busco alguna noieta, alguna cosa, i sempre no? Surt, no? O sigui, està bé, això, no?
Quina sort que tens. Jo ja no estic al mercat, ja.
Ah, no? el mercat de Madalena, on hi ha l'auditori, on hi ha l'auditori, no? Per cert, per acabar, jo voldria saber que de tot lo de Lleida, si te dic què és el millor, la seva vella, tothom diu el mateix, però què és el que més t'agrada de Lleida? El tarannà, el què t'agrada?
A mi, sense que s'entengui com a pejoratiu, perquè és un concepte que l'hem desvirtuat inclús nosaltres mateixos. A mi sóc un gran enamorat de la Lleida Carrinclana.
Hombre,
Però amb el sentit... Claro, ara Carrincló sembla que sigui un...
No, és que hi ha Carrincló, Churrutero i Palo Santo.
Sí, no, Churruteros i Palo Santos no. Però el sentit Carrincló de gent que li agrada la diversió, amic dels amics...
O sigui, tu estàs parlant de tiempos del Bar Frigo, del José Luis González, del Peralta, del Calpe, del Xavi P...
Aquest era la llei...
Dos que van començar la Play del Caragol.
Sí.
Aquesta és de tipus de...
O els primers de la Volta Ciclista...
És que encara mantenim. Tu saps que jo mantinc un sopar...
No, que no m'haveu inventat invitar mai.
M'ho han dit diversos que t'inviti. Ja t'invitaré, que això m'encarrego jo, t'invitaré.
Jo vaig a la foto i dic, mira, si hi ha fulano, ja m'engano. Jo no vinc.
N'hi ha molts que venen, i això és un homenatge a l'Amadeu Grau, pobre, que saps que va morir d'un accident ahir, la seva senyora, i des de sempre he volgut tindre un record per a més, i han perdut molta gent. Ja han perdut el Carmel Pelegrí, pel camí, el Roca... Han perdut a bastanta gent, no? Que cal tindre un record per a ells. Arriba al final, José Carles, la veritat que per mi sempre ha sigut un bon company i un bon amic, i jo vol dir que ara em fessis una pregunta a mi, compromesa, del món social, cultural, econòmic o polític. No em diguis per què no m'he presentat a les eleccions, perquè saps que no m'agrada.
Pues és una de les que teníem. Los contactes que tu tens, igual faries feina amb algun partit.
No m'interessa.
Sí,
no m'interessa, saps que no.
T'agrades més així mantindre...
A darrere, però dominaus.
Perquè tu el tema també de fèries i festejos ho tenies molt apamat.
Home, ho tenia. Fixa't, si ara li han donat un premi a la Festa Major, a mi m'haguessin fet cum laude. Sí o no?
Me les has fet tot, i ja m'has dit que tens la red per buscar noietes, que no et vol presentar...
Una compromesa, va, una compromesa, que tu saps que n'hi ha de compromeses per fer.
Tenim nòvia oficial... És que ara ho penjaré per diu el Sálvame, eh?
Sí, no, sí, ja pot dir.
No diguis la ciutat, cosa.
No, tinc que dir.
No, home, no.
La meva nòvia es diu Lleida.
Venga,
i la meva dona es diu Lleida, i és molt celosa.
Això sí.
Ho sap, el José Carlos.
I absorbent.
Ho sap el José Carlos, que és veritat, això. Perquè a vegades me diuen pesat i tal, envio coses al diari i tal, que pesau. Però si no insistes, no surts. Us ha de fer així, que mucho insiste, algo consigue.
Exacte.
José Carlos, de veritat, ha estat un plaer de tindre't aquí.
Igualment, m'ho he passat molt.
El Ricard, no sé si et coneixem molt íntimament, però aquesta és història, Pau Echaúd, Lluís Bisa...
No, però jo l'he llegit moltes vegades.
Sí.
I els titulars.
A ell li agrada l'esport, i com ve aquí l'Square...
Però he fet de tot, no? La gent m'etiqueta a l'esport, però he fet...
De tot, a mi.
Locals, successos, política... Sí, menos sí. Economia, que no ho domino.
I amb alguna revista.
Més, fet...
Així com jo vaig començar també a la revista Santa Marta Hostelera, amb el Paco Castillo...
Ahí no he escrit mai.
No. Havia la Maximina i tota aquesta gent, amics teus, també.
Sí,
eh? Què tiempos aquellos, eh?
Buah! Que si dius això sembla que sigues un vell, però...
Ah, no, no.
Jo ho recordo amb molt carinyo, sobretot el passat, més que el present.
Jo parlava amb Luis del Val l'altre dia i li deia, què, com vas? Digo, igual que tu. ¿Qué coño que no tendrías la COPE? Pues yo continúo en la COPE, aquí no hay que jubilarse. Si la gente nos quiere y nos sigue, pues esto es lo bueno. Si fóssim tan dolents, uns i altres no haguéssim pujat. Mira el Carlos Herrera com ha pujat.
Sí, sí.
Pepe Domingo Castaños.
Incombustible, també.
Bueno, fixa't, el llibre que ha fet, te l'has llegit, el llibre?
No he tingut
pues,
el ple.
Compra-teu, que és molt bo.
De memòries, de records.
Sí, és molt bonic, de veritat que sí. Bueno, doncs ja ho veus, avui història.
Que sí, que sí, escolta, magnífic. I mai s'ha d'oblidar el passat ni la història, no m'es faltaria.
D'on venim i cap a on anem.
Clar que sí.
Molt bé, Ricard.
Cosme, cuida't força, aprofita val que et quede de setmana de ponts.
Me'n vaig a veure algun musical i alguna obra de teatre a Barcelona, el cap de setmana. Ja te les explicaré.
Fins la setmana vinent.
Adéu.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que sé que ho estaves esperant, anem a parlar de llibres a la llibrera, des del nostre espai, amb l'Anabel Ramos, que és la nostra bibliotecària. Jo dic la nostra, la meva bibliotecària de capçalera. La trobes a la Biblioteca Pública de Lleida, vull dir que la compartim, està allà a la biblioteca, i a més és prescriptora de llibres. Si tu un dia no saps què llegir, o vols començar a llegir, no saps per on començar, parla amb l'Anabel Ramos, tu pregunta per ella. Escolta, l'Anabel Ramos, aquesta que surt a la ràdio, que m'han dit que m'aconsellarà llibres de lectura o per on començar, a la Biblioteca Pública de Lleida. I a més és estiradora de fils. Això ho vam comprovar fa unes quantes setmanes amb un espai que vam dedicar a parlar de gats. Però es veu que ha agradat això. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Ha agradat això. Tu vaig dir
que
hi ha molts animals de companyia a les cases, gossos
sí,
i gats.
Sí, sí, sí.
I ha agradat això dels llibres de gats. En vam parlar de més seriosos, de més d'adults i d'infantils, I escolta, que hi ha gent que diu, escolta, tornem a repetir algo de gats. Escolta, tornem a repetir algo de gats. Jo ahir li vaig enviar un missatge a la Anabel i vaig dir, escolta, primer de tot, com tens el gat per casa? Van bé amb la gossa i tal?
Sí, sí.
De moment bé.
Van molt bé.
Dic, parlem de gats, dic, t'ho dic en molt poc temps, tranquil. Tranquil, que estic empollada de llibres de gats.
Sí, sí. Estic, bueno, la veritat és que hi ha moltíssima literatura sobre gats, ja ho vaig comentar, han estat molt presents a tota la història.
Vas entenent coses que abans no tenies, eh?
Entenc moltes coses que no entenia, sobretot perquè per la presència del propi gat.
Sí, clar.
I després, bueno, perquè estic llegint i hi ha tot un... O sigui, els fans dels gats són molt fans. O sigui, així com els fans dels gossos són fans i ja està... Uh-huh. Els de... Són més hooligans, saps? Els gats. Són més intensos.
Bueno, ja no podem dir allò de que ara arriba el gat a casa i ve sense manual d'instruccions. Doncs
no,
n'hi
no
ha,
cal.
N'hi ha de llibres, eh?
Sí, n'hi ha molts llibres que, a més, a la secció d'animals domèstics, que parlen sobre com adiestrar, com ensinistrar, vaja, o que com alimentar, vull dir, hi ha molts de temàtica així...
Amb paciència.
Sí, amb paciència.
Amb paciència,
sí.
Però ho tornem a dir en majúscules, amb paciència.
Sí, sí.
Que sí que es pot fer moltes coses amb els gats, sí. Però requereix la seva manera i el seu temps.
És que la paciència és per a tothom.
Va molt bé per tot, eh? A vegades perdem la paciència per coses que no l'hauríem de perdre de cap de les maneres, i quan estàs en fred... t'adones de, bueno, escolta, que estic alterat per una tonteria, eh? Jo crec que això passa a molta part de la població, eh? I és un desastre, eh?
Sí.
Que ens alterem tant per coses que a vegades dius, escolta, penseu fredament. I la propera vegada que et passi, doncs, com que ja ho has pensat, posa't tranquil·la o posa't tranquil i altera't pel que t'hagis d'alterar. Que a vegades ens alterem per coses que no, i pel que sí que ens hauríem d'alterar, però allò no. En fi, dit això, que no parlem avui de les alteracions, sinó de gats.
De gats. Te porto tres propostes.
Vinga, va.
De gats. La primera, bueno, també, a més, per a tots els públics i de diferents formats.
Sí.
La primera seria és un còmic, manga... d'una escriptora japonesa molt coneguda al Japó, que escriu... bueno, és un artista de manga japonès.
És molt coneguda, però el nom serà impronunciable, no?
Konami Kanata. És fàcil. Konami Kanata.
Konami és una marca de videojocs, també, eh?
Ah, sí?
Sí, uns estudis de videojocs. Konami.
Doncs pues no tenia ni
idea. Konami què?
Konami Kanata.
Kanata.
Konami Kanata és una artista de manga japonesa que és molt coneguda al seu país i és a més sobretot perquè té mangas que parlen de gats. I us porto un d'ells que és, té una col·lecció que se diu L'abuela i su gato gordo. I el primer volum de l'abuela... És un còmic juvenil, eh? Vull dir, és manga juvenil, ¿vale? Infantil juvenil. El primer... La col·lecció és així, L'abuela i su gato gordo, bé que t'ha fet gràcia.
Sí, sí.
I el primer volum se titula La gatita chiquitita i explica... i explica com va arribar a casa de l'abuela... aquesta gata, que era una gateta molt petiteta i ara s'ha fet un gato gordo. Vull dir, ja s'ha fet una senyora gata. I són històries curtes, és a dir, no és una... Sí que té continuació, però són tot com a capítols curts. No per llegir tot sencer. Bueno, sí que es pot llegir tot sencer, vull dir, però perquè està dividit en capítols, ¿vale? I llavors, doncs, explica això. Clar, d'aquesta manera també te dona moltes pistes. O sigui, explicat a... Llegint aquest còmic, te dona moltes pistes del comportament dels animals, no? Del comportament dels gats. I que tu vols que facin una cosa i que ells faran el que podran, voldran i quan voldran o podran.
Sí, sí.
I està molt bé, és a més una il·lustració molt bonica, molt clara, molt, molt neta, diguéssim, perquè és... hi ha molt poc text, o el text que hi ha està molt ben ordenat. Moltíssimes onomatopeies, perquè estan parlant de gats, clar, i...
Això és res. Adolescent juvenil cap amunt, eh?
Infantil, sí, infantil juvenil.
Sí, sí.
Sí, és infantil juvenil.
Bueno,
la gatita més... xiquitita...
El format que el té a les mans ara l'Anabel és aquest...
El comic manga.
És una 5, la meitat d'un foli, més o menys, potser una mica menys. És aquesta mida continguda,
sí,
típica del comic manga.
Del manga, sí, sí. Bueno. És molt xulo.
Molt
la col·lecció se diu així, L'abuela i su gato gordo i La gatita xiquitita. Està editat pel Planeta Còmic. El tenim a la secció juvenil de còmics.
Molt bé.
Vale? Ara et porto un altre que és molt divertit.
Va.
Que se titula En mi casa no entra un gato, de l'autor Pedro Zuazua Gil. Aquest autor és periodista del diari El País i va començar a escriure un diari sobre... diu, diario de un gatuno primerizo. és aquest. És lo típic que dius, en mi casa no entra un gato, jo mai no tindré gat perquè jo no vull gat, perquè ta, 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 ta. I ell explica, diu, a conversa amb amigues, diu, perquè a més, les persones que tenen gat són una xarxa, intenten convèncer de que tinguis gat i tothom farà el possible perquè tinguis un gat. Diu, de passar, vaig passar de dir, no, en mi casa no entra un gato, a triar ja... preferiria una gata a un gat. I diu, me vaig anar descobrint que vaig començar a tenir com a pensaments, ja, pensant en el futur gat que vindria a casa meva,
sí,
no?
Sí, imagina't. Pues, llavors vol dir que el subconscient ja ho ha decidit.
Sí.
El subconscient ja ha fet sí, el clac. Sí. O sigui, ja ha dit, vale, sí, aquí entrarà un gat.
A mi me va passar... El que explica ell me va passar a mi, que va ser... vaig pensar, ostres, me vaig identificar moltíssim perquè aquest periodista, el Pedro Zuazua, va anar a fer un vermut amb una amiga i va acabar amb un gat. I a mi em va passar el mateix. Vaig anar a fer un vermut amb dos amics
ah, sí?
I vaig tornar a...
I va sortir
vaig anar cap a casa amb un gat. Ja. Bueno, no, de fet, el vaig anar a buscar i tot.
Sí. Sí.
El vaig anar a buscar. Lo típic que passa.
Bueno, no, passa més vegades del que ens pensem,
sí.
Eh? Però jo com us deia l'altra vegada que vam parlar sí. de gats, primer, que és molt bonic així, però primer fem-nos unes preguntes.
Clar, perquè jo en el fons ja t'estava al
terreny...
Tu ja
ho tenies.
Estava al terreny adobat.
Sí, sí, tu ja ho tenies.
I el més me va fer falta, pues, un gat.
Sí, sí.
Veure el gat. La veritat era que era un gat molt, molt mono i, bueno, a casa el tinc.
Molt bé.
I aquí
en mi casa no entra un gato.
En mi casa no entra un gato. Si teniu xarxes...
Ojo, que hi ha molta gent que es pot sentir identificat amb això. Eh?
Sí, si teniu xarxes, podeu seguir-lo a un compte d'Instagram que es diu així, tal qual,
ah,
en
sí?
mi casa no entra un gato, i penja fotografies del seu gat, que, per cert, ja no té un gat, té dos.
Això et anava a dir.
Sí, ara ja en té dos.
Bueno.
I és molt divertit perquè penja fotografies... O sigui, el compte és com si el portés el gat que va arribar primer... i fa fotos al company, al seu company gat, amb un altre company. I és molt divertit. I aquí, te'n recordes que vaig parlar d'una frase de la Doris Lessing que parlava de gats?
Mm. Sí.
Aquí, en aquest llibre, surt aquesta cita que està reflexada en un conte de la Doris Lessing, que després te'n parlaré d'ell. Y la cita es la següent. Del mismo modo que cuando una casa es demasiado grande se sabe que vendrá más gente a vivir en ella, hay casas en las que tiene que haber gatos.
Aquesta és la que em vas dir.
Aquesta és la que te vaig dir, te vaig dir així de memòria, doncs la vaig buscar, la vaig estar buscant, investigant, i és aquesta.
No, he entrat ara a l'Instagram de l'amic, i sí, perquè clar, només surt gats.
Només hi ha gats.
Només hi ha gats, ell no surt, us ho dic perquè ell no surt. És més, a la descripció hi diu, hola, soy Mia, una gata. O sigui,
sí.
Val? Per tant, és com si fos l'Instagram de la gata.
De la gata.
En fi, bueno.
I el nou gat se diu Atún.
Atún. Ah, sí, vivo con Atún.
Vivo con Atún.
Diu, i també con Pedro.
Con Pedro, sí.
Pedro és l'amo. O sigui, sí. L'amo és l'escriptor.
Sí, bueno, Pedro és el que paga les factures.
Sí. Vai, té bona pinta aquest llibre. Eh? Molt bé.
És molt divertit.
I el tercer?
El tercer és una recopilació, és un llibre que se titula Les mejores històries sobre gatos, editat per Ciruela, i és una col·lecció, un recull de contes de diferents autors i autores en els quals o bé el protagonista o bé parlen sobre gats.
Ah.
I tenim contes de Guillermo Cabrera Infante, de Emil Solà, de Colette, de James Herriot, de Patricia Highsmith, de Lewis Carroll, de Mark Twain, de Rudyard Kipling, de Saki, de Doris Lessing també, que és aquest especialment Los gatos, que és d'on surt la cita aquesta. És un, bueno, això, un recull de contes de diferents autors i autores, per tant, hi ha diferents estils i de literatura, vaja, sobre gats, bueno. Sobre els gats com a protagonistes, no?, dels contes.
Doncs res, que hem fet la segona part avui del llibre de gats. Jo crec que ara n'hem donat ja per fer-nos una bona idea i per fer unes bones lectures, i perquè ja, havent fet aquest primer pas d'anar a la biblioteca a buscar bibliografia sobre gats, ja... seguiu explorant el món felí a la biblioteca pública que n'hi ha.
N'hi ha moltes coses.
En fin, les mejores històries sobre gatos en mi casa. No aquest m'ha agradat molt, aquest m'ha agradat molt. No entra un gato, diario d'un gatuno primerizo, del Pedro Zuazua. I després també el de l'abuela i su gato gordo. Que això ens has dit que era una sèrie de llibres, eh?
És una col·lecció manga.
Que la primera, la que hem parlat, és el...
La gatita chiquitita.
Això, la gatita chiquitita. En fi, tot això que ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí.
Anabel Ramos, una abraçada gran.
Igualment.
Gràcies, Anabel. Nosaltres ja directes cap a la una, senyals horàries. Soc el Ricard Álvarez. Després tornem amb el migdia de Cope Lleida. Parlarem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I ens plantarem a les dues amb veu de dona, la nostra tertúlia, on parlem de tot, però sota el punt de vista d'una dona, aquí, a Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Menos mal que estamos de puente y con eso del descanso, el turismo, el aperitivo que está a punto de caer, si no ha caído ya, pues a muchos se les va a pasar el disgusto porque vaya chasco nos hemos llevado en el Mundial. Ni Qatar, los cuartos de final. Bueno, con esto del fútbol, da igual la competición que sea, el Mundial, la Eurocopa, pues pasa lo mismo con Eurovisión. Arrancamos siempre con muchas expectativas, pero luego, pues viene la decepción. Porque esa es la palabra. ¿Qué decepción? Porque fuimos incapaces de meter un gol a una selección en teoría inferior como era la de Marruecos. Hay un dato además que es demoledor. España dio 1000 pases... Tuvo 3 tiros a puerta, solamente 3 tiros a puerta y 0 goles. Así, desde luego, es imposible ganar ni a Marruecos ni a nadie. Es que ni siquiera queda el consuelo de que jugamos bien y tuvimos muchas oportunidades, pero no acompañó la suerte porque de esos 3 tiros a puerta, solamente uno estuvo casi a punto de entrar, el palo de Sarabia, en el último segundo de partido. Y bueno, lo de los penaltis, pues fue casi de llorar porque es que no metimos ni uno. Y lo malo es que hubo cero autocrítica, no solamente por parte de Luis Enrique, sino también por parte de todos los jugadores.
No te olvides que han vivido en Disneylandia. El seleccionador nos ha vendido el pollino de que aquello era todo felicidad, y estoy seguro que
lo era.
Pero que no se dan cuenta que en el fútbol con felicidad no se mete goles. Entonces, cuando salgan de Disneylandia, salgan del parque de atracciones y vean cómo han jugado el fútbol contra Japón, vean cómo han jugado el fútbol contra Marruecos, se darán cuenta que la milonga que el seleccionador les cuenta es mentira.
Pues lo decía Manolo Lama, cuando vean cómo han jugado y analicen en frío que no han sido capaces ni de ganar ni a Marruecos ni a Japón, pues igual aprenden la lección para el futuro. Pues se nos ha esfumado ya la ilusión por el Mundial, del que se ha despedido la selección, que esta tarde, poco antes de las 5, va a llegar hasta el aeropuerto de Barajas, donde no les van a esperar con alfombra roja ni con fanfarrias. ¿Y ahora qué? Pues la federación deberá decidir quién es el entrenador de la selección, si sigue Luis Enrique o no, si es que Luis Enrique quiere, claro, y no dimite antes. Él ya ha dicho que en los próximos días se va a reunir con Rubiales y compañía, pero vamos, que su continuidad o no y su posible sustituto se debe conocer pronto porque él acaba contrato y en marzo la selección juega la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024 de Alemania. Pues están pasando más cosas destacadas y que te va a contar ya a continuación en titulares José Luis Concejero.
Una veintena de inmigrantes ha escapado de un avión en el aeropuerto de Barcelona después de un aterrizaje de emergencia. El avión aterrizó después de que una mujer empezara a simular un parto. En ese momento aprovecharon para salir del avión y entrar ilegalmente en España. 14 personas han sido detenidas y aproximadamente otros 14 están en busca y captura. Seguimos muy pendientes de la operación contra un grupo de extrema derecha en Alemania que quería dar un golpe de estado en el país. 25 de sus integrantes, que pertenecían a un grupo terrorista, han sido detenidos. Buscaban derrocar al actual canciller e imponer su propio gobierno. 3.000 agentes han participado en la operación. Estamos, Pilar, en medio del Puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Se mantienen los cielos nubosos en prácticamente todo el país, que podrían dejar lluvias, fundamentalmente en Extremadura y Andalucía. Las temperaturas suben un poco, aunque se registran heladas en los Pirineos. El Papa ha asegurado que la historia se repite en Ucrania al recordar el aniversario aniversario de la llamada Operación Reinhard de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para exterminar a los judíos polacos. Francisco ha pedido consuelo a todos los afectados por la brutalidad de la guerra y oraciones por el pueblo ucraniano que tanto está sufriendo. Y en su última carta pastoral, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, analiza diversos aspectos de la sociedad actual para avanzar en la evangelización, labor esencial de la Iglesia. Frente al relativismo y el subjetivismo dominante, propone el testimonio cristiano y afrontar los retos de la pobreza, la inmigración o la conversión ecológica desde el diálogo y el trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, lógicamente, el jarro de agua fría que nos llevamos una vez más en este Mundial de Qatar, del que ya estamos definitivamente eliminados. Y bueno, y la Federación Española pendiente del puesto de seleccionador.
Esta eliminación de España y el fin de contrato de Luis Enrique provoca que la Federación decida a estas horas quién debe ser el seleccionador para afrontar la clasificación de la Eurocopa y la final a cuatro de la Liga de Naciones. ¿Qué opciones se están barajando? Elena Condis.
La Federación piensa en un futuro sin Luis Enrique, pendientes de reunirse de manera inmediata con el todavía seleccionador. Marcelino García Toral es el primer candidato al banquillo, pero de momento no le han contactado. Y anoche Paco González también apuntaba a una línea más continuista con Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21 que podría ocupar el cargo hasta junio para disputar la Liga de Naciones.
Esta es la opinión de la Federación en boca del director deportivo de España, José Francisco Molina, nada más caer eliminados.
Pues inmediato para ahora mismo, si es a lo que te refieres, lógicamente no hemos hablado y entendemos que ahora no es el momento. Estamos todos lógicamente decepcionados en caliente. Bueno, volveremos a Madrid y en los próximos días hablaremos y tomaremos las decisiones que haya que tomar.
La Federación quiere que siga.
Lo valoraremos todo y decidiremos nuestra parte y lógicamente él tendrá que decidir la suya.
Una parte de la selección española vuela ahora con dirección a España. Solo 14 de los 26 convocados están en ese avión. Van a llegar a Madrid a eso de las 5 menos cuarto de la tarde.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida. Comencem el migdia de COPE Lleida. 6 minuts i mig, pràcticament, per sobre de la una. Hores d'ara, hem guanyat 3 dècimes de grau, 8 graus i mig a la ciutat de Lleida en un dia gris que ha començat amb una boira baixa, però extremadament humida. De fet, s'han recollit 0,7 litres per metre quadrat fins a les 10 del matí, que és quan ha començat a pujar i ara seguim amb la boira alta. La visibilitat s'ha duplicat pràcticament. Hem passat dels 2 quilòmetres als 4,3 quilòmetres de visibilitat, però seguim amb aquesta boira alta i dia gris. Avui, dimecres, 7 d'octubre, avui és el dia entremig del 6 i del 8. Ja ho sé que és evident, això, però quan parlem del mes de desembre, és justament el dia laborable que hi ha entremig del 6, que és el dia de la Constitució, que és festiu, i el 8, que és el dia de la Puríssima, que també és festiu. Busquem tot seguit la previsió meteorològica. Per fer-ho, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores de la província de Lleida intervals ennuvolats al cel sense descartar algun ruixat ocasional a les zones de la Vall d'Aran amb unes temperatures avui que baixaran a zones del sud i que no canviaran gaire al nord, amb màximes de 13 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Viella i a Tàrrega, i les màximes avui seran de 9 graus a Lleida, capital i a Balaguer. A últimes hores tampoc es descarten núvols baixos i també bancs de boira, sobretot a les comarques del sud. I si referim al vent, durant aquesta tarda el vent serà fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem cels ennuvolats o coberts i precipitacions generalitzades que seran més abundants a zones del Pirineu, amb la cota de neu sobre uns 1.900 metres, mentre que les màximes demà seran de 9 graus a la Seu d'Urgell i a Viella, doncs a Tàrrega i a Lleida capital i també doncs a Balaguer. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Repassem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
És cert que la majoria d'escoles i d'instituts, no tots, però la majoria, aquest proper divendres tindran com a dia de lliure elecció, com a dia festiu, i per tant, doncs, les famílies que puguin, unes quantes, des d'avui a la tarda vespre, doncs, començarà aquest cap de setmana llarg. Alguns marxaran, anava a dir molts. Quan diem de molts, la majoria no marxem enlloc, la majoria, però sí que hi ha molt moviment de persones que sí que, si poden, doncs s'escapen i gaudeixen d'aquests caps de setmana llargs. D'altres, t'asseguro que es quedaran a casa i intentaran posar-se a punt per començar la setmana vinent. I quan dic posar-se a punt, em refereixo a temes de refredats, angines, grips, Covids o afectacions de les vies respiratòries en general. Dic això perquè la incidència de la grip està pujant a les comarques de Lleida i el nombre de casos diagnosticats a l'atenció primària ja iguala pràcticament el de nous contagis de Covid. Segons dades de Salut, la setmana del 28 de novembre al 4 de desembre, als caps de la regió sanitària de Lleida s'han registrat 366 casos de grip i 390 de coronavirus. Els 366 de grip suposen un augment de pràcticament el 30%. Per tant, la grip segueix pujant. Segueix pujant i recorda que aquest hivern ja tenim, aquest final de tardor i inici d'hivern, ja tenim a les farmàcies un test, igual que el que fèiem anar pel tema de la Covid-19, però que també et diu si tens grip o no. Ho dic perquè és que la major part de casos de Covid-19, que en parlem poc, però que segueix existint i segueix havent casos, quan fa calor i quan fa fred, és igual, segueix estan circulant entre nosaltres, són variants de la variant mare que coneixem com Omicron, que és una variant poc... no és tan mortífera, per entendre'ns, però és molt... es transmet molt. I el que causa, en la major part de casos, no en tothom, són quadres molt similars a una grip o a un refredat. Per tant, de vegades és bo saber què tens. Abans no ens preocupàvem. Estaves refredat i, aviam, si tenies mocs, congestió nasal, tos, era un refredat. Si, a més, tenies febre i mal articular, tenies grip. Quan dic abans, em refereixo, no fa masses anys d'això. Ara no, ara ja no saps el que tens. I segurament, doncs, a la feina et fan dir el que tens. Doncs, escolta, un test d'aquests que t'ho diu tot. O si tens Covid, i o si tens grip, que pot ser que tinguis les dues coses, eh? O una o l'altra, o cap de les dues, i al final sigui un refredat. Bueno, deia tot això perquè aquest cap de setmana llarg t'asseguro que hi ha moltes cases que aprofitaran per dir, escolta, anem a posar-nos en ordre per començar el dilluns de la setmana vinent ja sense tos, sense mocs i sense refredats, perquè, escolta, aquí tenim canalla a casa, ja sabem que dels instituts i de les escoles, a part de les notes i d'altres històries, també porten virus que afecten l'aparell respiratori, sobretot ara, a la tardor-hivern. En un altre ordre d'informacions, també t'explico que la neu caiguda durant el cap de setmana al Pirineu ha estat molt ben rebuda a les estacions d'esquí, i en el cas de les d'esquí nòrdic, que van començar la temporada dissabte, aquesta neu ha permès obrir més circuits per a la pràctica d'aquest esport. Així, si el primer dia només estaven disponibles les de Tavascan, al Pallars Sobirà, entre diumenge i dilluns s'hi han sumat les de Lles i Arança, la Cerdanya, i Tuixent, l'Avança, a l'Alt Urgell. A la resta de complexos es poden fer raquetes i també estan oberts per a usos lúdics. Pel que fa al preu del forfet, recorda que ha pujat enguany un 7% després de 2 anys mantenint-se congelat. Tot i que no tenen la despesa energètica que té una estació d'esquí alpí, sí que ha pujat tot plegat l'encariment del cost de la vida, de tot, la inflació, vaja. I, per tant, han hagut d'aplicar aquesta pujada del 7% al forfet de les estacions d'esquí nòrdic. I ja obrim plana a la ciutat de Lleida amb dues notícies. La primera, i és que el PSC reclama al govern de la Paeria més presència policial a l'Horta de Lleida, després que els veïns de la partida de Marimon hagin anunciat que organitzaran sometents de vigilància arran dels robatoris denunciats el cap de setmana. El regidor socialista, Joan Queralt, lamenta el fracàs absolut del govern municipal per defensar els veïns de l'Horta i recorda que no són ells els que han de patrullar per garantir la seva seguretat. I també el govern anomenat Montse Vergés, com ja t'avançàvem la setmana passada, ara ja és oficial, com a delegada territorial a Lleida, en substitució de Bernat Soler, que ha estat inhabilitat per la seva participació com a alcalde d'Agramunt en l'organització de l'1 d'octubre. La dirigent republicana ha assenyalat que es fixa com a objectiu prioritari treballar pel desplegament de l'agenda rural com a eina de repoblament del territori i al mateix temps col·labora de manera proactiva en la transformació feminista que està liderant el departament. Fem una pausa ràpida i de seguida ja tenim aquí les noves tecnologies.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ja saps que ho fem a l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir a través de les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast que et serveix, doncs, per escoltar-nos tantes vegades com vulguis, escoltar-nos a l'hora que tu vulguis i recuperar programes antics. En fi, que parlem de noves tecnologies al mig de l'aqueducte, dels ponts, de digue-li com vulguis, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard?
Y también con el David Casero. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Aquí a formar, ¿eh?
Aquí, Navidad.
Sí,
Ricardo. Dulce Navidad.
Es que estem sols, ¿eh? Estem sols.
Sí, estem sols avui a la emisora, como el que digo, ¿eh?
Y lo bien que hemos podido venir, sí, sí. Sin coles, sin tráfico, sí. Incluso lloviendo.
Sí. Bueno, ya no sé si es pluja o es boira pixada.
Bueno, es la boira aquesta. Jaume Sitjà, va, ¿de qué parlem avui?
Doncs ja veu, després del programa des de Coma, que avui al vent mig del pont de la Puríssima, doncs a punt d'explicar-vos les novetats d'aquesta setmana. Aquesta setmana parlarem d'Apple, WhatsApp i Google. Apple estrena nou servei d'autoreparació a Espanya.
Però para los muy manitas, ¿eh? Pero muy, muy.
Bueno, ja ho explicarem tot plegat. Apple Music anuncia 5. Pels amants del karaoke estaran molt contents.
Ja ho vas a passar.
Aquí ho deixem. I l'Apple Store obre el rang de preus des de 29 cèntims de dòlar fins a 10.000 dòlars. O sigui que qui es pot comprar una aplicació de 10.000 dòlars? No ho sé, jo no, eh? I WhatsApp dona un tomb més a la seguretat, que, a més, no deixarà fer captures de pantalla. Explicarem quan i com i en quins motius, no? I Google ens dona un extra amb les noves búsquedes. Veurem que les búsquedes de Google, doncs, canviaran. I una miqueta, un altre cop, de la Unió Europea a la publicitat personalitzada de Meta. O sigui que no acaben mai d'arrencar. Sempre aquí, discutirem tot això, tot plegat a la tertúlia. Però, com sempre, doncs, els conceptes bàsics i l'efemèride. Això sí. Doncs aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, volem donar a conèixer les paraules relacionades amb l'estreaming. Ja ho vam dir el programa passat. Doncs la setmana passada vam fer la primera part, doncs aquesta farem la segona part. I, com no, sempre tenim de començar amb l'efemèride. David.
El cerca lejos.
Bueno, no, hoy nos vamos a ir lejos.
Hoy lejos,
vamos a ir al mundo, además, que me mola.
Lejos, Fabi.
Mirad, tal día como hoy de hace 92 años,
el
7 de diciembre de 1930, ocurrió una cosa, y es que fue la primera vez que se emitió un anuncio de televisión. Y se hizo a través de la emisora local W1XAV de Boston. Y allí en Boston dijeron, oye, había uno que decía, oye, mira, es que tengo unos familiares que tienen un grupo de música, y claro, como ponéis aquí cosas para que vea la gente, ¿por qué no me hacéis un anuncio de los The Fox Trappers? Y bueno, pues los The Fox Trappers salieron allí anunciando su nueva canción y que les podían contratar para ir a tocar a un montón de clubs allí en Boston, ¿no? Que siempre ha sido un sitio de bastantes clubs y de música. Pues fijaros, hace 92 años, qué tal día como hoy se emitía el primer anuncio de televisión.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
La data va ser perfecta, de cara a Nadal.
Bueno, por supuesto.
És l'estrella dels anuncis de la tele, durant l'any.
Sí, aviat farà 100 anys, ja.
Sí, sí.
Cent anys
pero fijaros
inundats
que,
de publicitat. Bueno.
Pero fijaros que los anuncios de la tele es algo que hoy día está digitalizado, sectorizado, sí. Y que tiene sus puntas y demás. Es decir, es más, hay para muchas generaciones que ni existen. porque no existen la tele ni las cadenas. El otro día teníamos un comentario de ostras y de en la 2 y un niño dijo, ¿qué es eso de la 2? Pues normal, ¿no? Es normal, ¿no?
No,
como el Netflix, pero...
Sí, sí, pero en continuidad y no
por... No te rías, Ricardo. No, no. Esto pasa, que es la 2.
Que es la 2.
Bueno, per això les cadenes de televisió totes volen la seva plataforma per internet, perquè almenys que puguin visualitzar-se els seus continguts i donar-li una miqueta
aquest retorn. Va, que tenemos una edat. Vinga, Jaume, va.
Vinga, va, que, pues, com sempre, no? Que si és dimecres i estem a Cope Lleida, ara toquen els Ficris Tequis en antena. Ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui en el concepte bàsic, doncs, estem, la primera part, vam fer la setmana passada la primera part d'això dels conceptes de streaming, aquest glossari de paraules, i avui faríem aquesta segona part, no? Són coses que, bueno, doncs, per exemple, targeta de captura, còdec, compressió, codificador, codificació. Són coses que els youtubers fan anar cada dia. Però, clar, aquest món...
Aunque ellos no lo sepan.
Sí.
Aunque ellos no lo sepan. Es decir, todo esto se resume al final en un programa y en un hardware, como todo lo de la informática de esta vida, en el cual cuanto más dinero cueste, mejor es. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué es lo que utilizan todos estos medios para transmitir, para ser rápidos, para que puedas estar en un medio como esto ofreciendo un contenido de calidad? Bueno, pues tienes que tener una buena tarjeta de captura. Esta tarjeta de captura es una tarjeta de vídeo, por así decir. Esta pieza, esto es un hardware que llevan y que lo que hace o lo que tiene que hacer es convertir y transmitir en la pantalla del ordenador. ¿Cómo lo hace y cuán es importante que según el medio que utilice haya una buena... Primero, un código, un códec. Un códec a utilizar, el cual, ¿qué va a hacer este código? Bueno, pues va a intentar comprimirlo, que es la pantalla de compresión. Es decir, si nosotros todo este vídeo lo convertimos en ceros y unos digitales, lo intentamos y lo ponemos en un paquetito más pequeño, pues será capaz de viajar más rápido. Y además de que no se pierda ninguno de estos paquetes.
El códec sería el códec de compresión, la manera, el lenguaje que comprimimos.
Exacto, cómo colocar estos ceros y unos, en qué paquetitos y en qué formatos. La compresión es coger todos esos paquetitos que se han que han utilizado ese códec y hacerlos pequeñitos.
Comprimirlos, la mateixa paraula de compressió.
Y la codificación, bueno, pues al final es codificar todo esto a través de un software para que en la otra punta, con su tarjeta de captura, utilizando ese códec, pueda con esa codificación descomprimirlo y reproducirlo.
Tot plegat és lo que estem fent o normal i corrent, tant de audio, vídeo, és comprimir-ho amb un llenguatge o amb una manera, perquè d'aquesta manera, per la xarxa, com que tot aquest volumen el reduïm molt per poder-lo transmetre a través de la xarxa, i a l'altre cantó es té descomprimir per tornar a fer-lo com és en realitat. Llavors surten...
I todo esto en tiempo real.
Sí.
Es decir, según el tipo de conectividad que tengas, hay una cosa que existe, que ya hablamos que la semana pasada, que era el buffering, o el buffer, ¿no? La parte de a mí me empieza a reproducir 2 segundos más tarde porque acumula información para luego darme todo el contenido seguido sin ningún tipo de corte ni pérdida de paquetes, ¿no? Que es ese buffering. Pero bueno, hemos visto casos de transmisión y emisión en tiempo real con ciertas pruebas one-to-one o peer-to-peer, como hablábamos, ¿no? De uno a uno. Con 5G incluso, Jaume, eso lo hemos visto tú y yo en directo, tocando en una banda, que eso, digo, es el sueño, lo vimos hace años, pero todavía no es realidad. Es decir, era realidad en esa máquina contra esa máquina, donde había un guitarrista y un pianista, ¿verdad?, tocando a la vez y cada uno en una punta a través de transmisión.
Esperem veure-ho tot plegat, esperem veure-ho. Vinga, va, que després de la tertúlia hay dos conceptes bàsics. Ara sí, ara comencem, doncs, la...
La tertúlia friki.
Ara sí, som-hi, vinga, va. La tertúlia, ara comencem, doncs, la tertúlia friki avui amb Apple, perquè aquesta setmana ens porta novetat, on ens trau aquest nou servei de reparació a casa. O sigui, que ens dona la possibilitat de reparar-nos el dispositiu nosaltres mateixos.
Això era una demanda que ja es feia, que havien fet grups de pressió als Estats Units, que ja fa temps que ho tenen en marxa, i que Europa, quan ho van veure, van dir, escolta, que sí, que me l'he de poder arreglar jo, que en lloc d'anar al lloc concret.
O realment ha vist que hi ha un mercat paral·lel de reparació,
no sé,
i no se'l vol perdre.
Jo de a veure, el mercat paral·lel seguirà existint. Ells el que fan és, segons quins models i segons quins elements, no, o sigui, no es pot reparar tot, pots obrir l'iPhone i a partir del 12 cap amunt, pots canviar la bateria, pots canviar dos cosetes més, et venen o lloguen el pack d'eines, que són les mateixes que fan anar a les Apple Store, val 60 euros llogar-ho per un dia, les eines.
No, una setmana, 7 dies. Tens una setmanita...
I després comprar les peces que són originals. Ara, ho has de saber fer, perquè si tu a l'obrir el telèfon trenques un cable o alguna història d'allí dins i deixi de funcionar, doncs és responsabilitat.
Ahora mismo solo puedes reparar o autorreparar de los modelos 12 y 13.
Sí.
Sustituir X piezas. Daros cuenta que también, como bueno, pues los equipos se han hecho cada vez más modulares, según qué módulos puedes cambiar. Está claro que una placa base, ¿no? Es decir, una placa no te la van a enviar para repararla entera o para cambiarla o para sustituirla, pero bueno, aquí va por el servicio de diagnóstico, que es lo primero, es decir, contactar, qué es lo que pasa. Repito, solo modelos 12 y 13 lo vamos a poder hacer. Entonces, en ese caso te envían el accesorio, la pantalla. Oye, se me ha roto la pantalla. Perfecto, te enviamos el kit completo. No el cristal y la pantalla, no, el kit completo.
La pantalla pues con
que
el cristal incrustado.
En vez de 320 euros, pues no sé lo que costará la pantalla. Aparte, te hacemos un cargo de 59,95 del alquiler de las herramientas. Vas a recibir todo el manual, el acceso, cuando te lo envíen, vas a recibir un acceso a videomanuales y manuales de cómo se hace el cambio, vas a recibir todo el kit de reparación y la pantalla. Cambiarás la pantalla, lo volverás a meter todo en la caja, incluso la pantalla rota, y esa caja ya con una pegatina de devolución para devolver el kit de herramientas.
O realment això ho han fet per traure volumen de demanda que tenen les botigues i agilitzar una miqueta més el tema. Estan saturats ara.
Jo creo que...
Jo crec que és per esquivar alguna futura llei o alguna futura sanció.
Daros cuenta, sí, yo creo que esto irá, que si entre los años de garantía, que si daros cuenta ahora todas las leyes que precisamente hablamos aquí en este programa de Europa sobre el tema de la tecnología y reutilizar la tecnología, el dar servicio, no solo en tener los datos aquí, sino que todo sea compatible, que haya un conector único, precisamente por el desperdicio, ¿no? Bueno, pues esto puede ir por ahí, por supuesto. Yo, lo más importante de todo esto es que desde el primer momento que se contrate, que se llame por teléfono, en los términos legales, allí en la letra pequeña, aparece un texto muy bueno, que es que todas estas reparaciones se hacen bajo nuestra responsabilidad. Es decir, si yo lo abro y lo rompo, pues al final tendré que devolver el teléfono entero, habré pagado el alquiler de las herramientas, habré pagado la pantalla y tendré que pagar la sustitución del equipo. Con lo cual, ojo.
No, i si ho pots rentabilitzar, si tens un canal de YouTube o de Twitch i et graves fent l'unboxing i dir, mira com arreglo mi teléfono, al final no he podido y lo envío al servicio técnico. Bueno, es aquestes històries.
Vinga, va, som-hi, que després d'enquesta, ara, doncs, apela a... Bueno, ha tret aquesta nova aplicació, aquest nou servei pels amants del karaoke, no? La funcionalitat 5. Què realment és el 5?
Bueno, pues el 5 es ya tenemos la letra en las canciones reproduciendo, vamos a poder darle al simbolito del micro y vamos a poder bajar o subir la voz. La vamos a poder eliminar totalmente o ponerla bajita para tener, ¿no?, como en los karaokes ese poquito de... a veces, ¿vale? Bueno, pues vamos a simplemente, igual que ya tenemos la letra y va pasando la letra cuando se está reproduciendo, poder subir y bajar el volumen única y exclusivamente de la voz. Para esto habrá una selección de canciones, ya que las canciones tienen que estar subidas en cierto formato y con cierta modificación para que Apple Music, en este caso, por la parte de atrás, la inteligencia artificial, sea capaz de separar todas las pistas y separar la voz del resto de instrumentos. Para todo esto, ya no para el karaoke, para todos aquellos que toquen un instrumento musical, les aconsejo una aplicación, estaba de gratis, que se llama Mesías.
Mesías es buenísima.
Y es muy buena, porque...
Es impresionante, realmente. Sí,
a ver, la de pago es impresionante, como todo, la gratuita ya te separa ciertas pistas, y yo qué sé, para alguien que toque la batería o toque la guitarra, poder quitar la guitarra de la canción o la batería, o poder quitar la voz, ¿no? Bueno, pues es una pasada. Y la de pago merece muchísimo la pena, porque realmente te sorprendes en muchísimas canciones cómo te separa las pistas y cómo las puedes quitar. Es una maravilla.
Si parlem d'aplicacions, doncs ara l'Apple Store obre el rang de preus fins a 10.000 euros.
Sí, bueno, esto es más que nada para que nos podamos comprar un Tesla, para que podamos hacer la reserva de un Tesla, básicamente. Es decir, se abre hasta 10.000 dólares... para que hasta ahora Tesla tienes la aplicación para manejar tu coche, para ver todo lo de tu coche y tal en el Apple Store, ¿vale? Y cuando te vas a la parte de tienda tienes ciertos accesorios que puedes incluso comprar o te redirige a la tienda directamente de Tesla.com para poder hacer la reserva de tu coche. Entonces aquí dicen, bueno, pues como la reserva es de hasta 10.000 dólares, la reserva del coche, bueno, pues que entren y me puedan reservar el coche, puedan comprar software, puedan comprar un montón de cosas, y además, bueno, pues Apple pueda cobrar su comisión, que con ellos no sé si será la misma del precio estándar. Hostia, ¿vale? No creo que lo sea.
15%, pero
sobre los 10.000 dólares, pero bueno...
Bueno, però existien també d'altres aplicacions que costaven 4-5 mil dòlars, que no feien res i que existien allí. Claro.
Sí, bueno, a ver, que no feien res. Bueno, realmente... Realmente son licencias de producción y demás que te dan licencias para el ordenador, para utilizarla en el iPad, para utilizarla en el iPhone, ¿no? Me comentabas antes del iPad Pro, ¿no? Tuyo, bueno, pues para el iPad Pro ya puedes comprar aplicaciones de Adobe que si te pones a hacer suscripciones, al final estás en los 1.000 dòlars al mes, ¿eh?
Bueno, la gràcia d'això és la flexibilitat, que ara arrenquen a 0,29 dòlars, 0,29, i a partir d'aquí les empreses o els programadors tindran més flexibilitat a l'hora de posar preus a les subscripcions o a les...
Daros cuenta que hay algo que está creciendo muchísimo, sobre todo al principio los ingresos venían por la venta de aplicaciones, ¿no? Y que te comprabas la aplicación y lo tenías todo. Luego se inventó el modelo de suscripción mensual. Y después de este nos vino el de las compras dentro de la app,
sí,
que nos lo pone, ¿no? Aquí es donde más dinero se está facturando. Sí. El gaming se está manteniendo de vender chalequitos, pistolitas y no sé qué para el Fortnite y para lo otro y para lo de más allá. Y a través de 0,29, 0,39, 0,99 y estas ofertas de 1,99 a comprar dentro de las apps, bueno, la explosión ha sido tremenda, ¿vale? De no solo de mantenerlo, sino de que sea la industria, el gaming, que año tras año crece y factura más.
El que, canviant totalment de tema, pues, de Apple al món anem ara a Meta, i el que no pare és WhatsApp, no? Podríem dir que és la cara de Meta amb una nova funcionalitat que cada dia doncs, l'estan actualitzant. Doncs ara no podrà dir o no deixarà fer captures de pantalla amb uns missatges determinats.
Sí. A los mensajes efímeros, es decir, a los mensajes temporales. Todos estos mensajes que enviamos, y yo esto me hace mucha gracia porque siempre recuerdo a Maxwell Smart y decía, este mensaje es otro, destruirá en 5, 4, 3, y siempre explotaban el 3, ¿no? Bueno, pues esto, es decir, a todos este tipo de mensajes, cuando intentemos hacer una captura de pantalla saldrá en negro la captura y no podremos realizarla. Está ahora mismo en un beta tester, pero bueno, parece que se va a lanzar en la próxima actualización. Recordemos que ya hay muchísimas aplicaciones, sobre todo de streaming, que lo hacen. En DAZN no puedes hacer una captura de pantalla y decir, ¡ostras! ¡Qué gol! ¡Qué tumbada! ¿Qué? Uh-huh. No, te sale la pantalla en negro, incluso en el propio Movistar Plus, ¿no? No puedes hacer este tipo de capturas de pantalla o las grabaciones. En ninguna plataforma de streaming en el móvil puedes hacer una grabación de pantalla.
Doncs, i la creu de Meta és la Unió Europea, que per fer anuncis personalitzats, doncs ara no li deixarà fer anuncis personalitzats, no? A Meta.
Però estem sempre a la lluita...
Aquí crearem un debat, no?
Però estem sempre a la lluita, és a dir, aquestes empreses necessiten recolectar dades nostres per, suposadament, oferir-te anuncis més personalitzats, més que se suposa que t'agradaran. I a partir d'aquí arriba la picaresca. Si recolecten més del que necessiten, si ho fan quan tu has demanat que no...
Fíjate, ¿por qué has hablado de Meta y no has hablado de Google?
Bueno,
por los anuncios personalizados, porque el mayor traficante de datos del mundo mundial es Google. Entonces,
perquè en aquest moment ara sembla que tinguem aquí Meta aquí davant i tots contra ell.
No, porque tiene una pequeña funcionalidad. Ellos te meten anuncios, pero si os fijáis bien en los anuncios, siempre tienes un clic, una X para cerrar. Y cuando vas a cerrar su ventana, te dice... ¿No quieres volver a ver este tipo de contenidos? ¿Tienes algún problema con este tipo de contenidos? No que te voy a quitar la publicidad, porque todas estas webs, estos sitios donde entramos, dan este tipo de publicidad, ¿no? Bueno, pues clic, clic, clic. Eso, una. Dos, si yo en las redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook, que es de Meta, o en el WhatsApp, tengo un grupo de suscriptores que se han suscrito, que son seguidores míos, yo esos datos los voy a poder seguir utilizando para enviar mensajes personalizados. Y precisamente lo que le pago a Meta Business para hacer una campaña es sobre datos personalizados. Gustos, lugar, tipo de contenido, es decir, todo esto es lo que cojo, con lo cual está en sus manos que yo pueda hacer publicidad personalizada o no, porque son las opciones que ellos me dan cuando yo abro mi pantalla de Meta Business para configurar mi campaña. Es decir, a mí, no van a poder hacer, sí van a poder hacer. Bueno, pues señores, si más o menos en Google y en Meta Business tengo exactamente lo mismo para hacer las campañas y a quién y cómo me puedo dirigir. Ellos, si me dan más o menos datos, pues ya veremos cuán es mi publicidad, ¿no? No lo sé, bueno, ya veremos, yo creo que la siguiente que veremos será el tipo de gestión de contenidos. Más que el público hacerle llevar, es el tipo de gestión de contenidos, de cómo lo estás llevando y qué información estás ofreciendo y a quién. Eso es lo que va a empezar a diferenciarse o que se debería diferenciar. Como tipos de edades, como muchas coses.
La societat i sobretot les noves tecnologies avancen molt més ràpid que les lleis o que ens acostumem a aquests canvis, no? Què fan amb les meves dades? I fixa't que totes lleis pegats, buscar la manera d'esquivar-les, etc. Jo crec que és el gran cavall de batalla. Va, que acabem, Jaume.
Que acabem amb Google, acabem? No? Amb un doble de tambores.
Vinga, doncs Google té un nou ingredient en les búsquedes. I
està activat ja?
Ingrediente extra. Sí, sí. Cling, 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 apagar. Bueno, el ingrediente extra es que ahora ya desaparecen las páginas. Porque todo el mundo es Vox Populi de... ¡Buah! Aparezco en la segunda página. Es que ni Dios clica al 2. Cuando sí, se acaba abajo, se acaba abajo. Me ha aparecido entre las primeras páginas o ya está. Y bueno, pues Google ha dicho, pues señores, esto no puede ser.
¿Las 6 primeras páginas les farán?
Las 6 primeras páginas ya las cogemos y las hacemos en rol, con lo cual además han abierto ahora el espectro a empresas que pueden hacer publicidad. Porque ya no es aparecer en la primera página es un rol de 6, claro. Con lo cual ya multiplicamos por 6 el público objetivo de tener un precio por estar en la primera página. ¿Estamos de acuerdo?
Vaya,
de verdad.
Han obert la finestra a més anuncis.
A més anunciantes, claro.
Més anunciants, sí.
A más anunciantes, claro, está clarísimo. Pero bueno, pero que... Fijaros que la noticia es que Google, un ingrediente extra para hacernos la vida más fácil, para que no tengamos que cambiar de página. Entonces decimos, ala, qué guay, y tu cerebro no piensa, no, perdona, lo que llevamos diciendo toda la vida es, nadie clica en la página 2.
Es verdad, ¿eh?
Entonces, ahora sí, guay. Vas a salir en la página 1, sí. Porque salen las 6 primeras.
Pero tendrás de hacer un scroll fins baix de tot.
Bueno, ahora el siguiente dato que tendremos que coger dentro de unos meses es cuánta gente hace scroll.
Claro.
¿Vale?
Pero es verdad...
No, pero es muy fácil hacer scroll. Amb el ratolinet y la rodeta es muy fácil.
Bueno, sí, pero es la comoditat.
Es muy cómodo. Anar a buscar Jaume, el número 2 y clicar es més difícil.
Però Jaume, jo abans arribava fins a la plana 5 de resultats. Però... Més d'una vegada, però darrerament...
No, sí, sí,
darrerament ja no... Ja no ho faig.
No es lo mismo hacer una media maratón que hacer una maratón. No es lo mismo.
No, hay mucha diferencia.
Pues
lo doble.
Pues de unas 6 páginas y dándole con el dedito...
No, però amb el dit tots tenim el dit molt fàcil. Ric, 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 la rodeta.
T'ha quedat molt bé, això.
Sí.
Molt bé, Jaume.
Som de menys fàcil.
A més, som digitals, no?
Ens queden 2 setmanes per arribar a Nadal, 2 programes per arribar a Nadal.
Vinga, anirem preparant la llista.
David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Vinga, buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
El objetivo que tenemos los hermanos de La Salle es la evangelización.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Educación, desarrollo y promoción humana, pues están unidas, ¿no? Están entrelazados.
Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial, Malabo.
La mayor parte son chicas, pues para acceder a la educación y puedan tener también un futuro como lo tienen los chicos, ¿no?
El viernes por la noche, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que en 20 minuts ens plantem a les 2 de la tarda. Seguim a dimecres, 7 de desembre. Escolta, 9 graus a la ciutat de Lleida, boira alta, la visibilitat sí que ha pujat. Ja estem per sobre dels 4 quilòmetres, però és un d'aquells dies gris. Dia de Lleida. Aquest matí la boira era força humida. Comencem la nostra tertúlia amb veu de dona, amb nosaltres, des del grup de dones Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Ara no recordo, tu em vas dir que t'agradava la boira o que no?
No.
Ah, tu que no?
No, pues rotundament no.
Pues aquest matí era ideal, eh?
Sí,
sí. A més,
sí,
era d'aquella humida. S'han recollit quasi bé 1 litre per metre quadrat, de la boira d'aquest matí.
Sí, sí, espectacular. Semblava que plovia.
Déu-n'hi-do, eh? Laura Rabés, que ens arriba des de l'associació Ab Lleida. Què tal? Com estàs? Bon dia.
Doncs tampoc m'agrada la boira, tampoc Ricard, ja ho dono per endavant, perquè això va molt vinculat a com estic. A mi m'afecta molt el meu estat d'ànim, la boira.
Sí?
Sí, m'he d'animar jo amb molta més energia quan hi ha boira.
Ah, bueno. Escolta, com t'animes? Amb bona música al matí?
És un tema d'actitud, però és veritat que obrir la persiana i veure el cel encapotat, aquesta boira pixanera i tal, de repent és com, jolín, quin dia. No?
Déu-n'hi-do. Fa 4 dies estàvem parlant a fons de Black Friday, setmana del Black Friday, pre-Black Friday, el Cyber Monday, totes aquestes històries. Quan arriba aquesta setmana dels ponts, canviem radicalment el discurs, perquè a més també és veritat que les ciutats ja acompanyen amb una obertura o una encesa de les llums de Nadal, i ara ja parlem de Nadal. I de Nadal en podem parlar de 2 maneres. Com bé parlàvem ara amb la Laura fa un moment, ho podem fer des de la vessant més tradicional, més religiosa o de tradicions, o des de la vessant salvatge consumista. Dic salvatge perquè vaja, vull dir, ens hi hem acostumat o ens hi han acostumat, però si vinguéssim ara de 50 anys enrere de cop com es viu comercialment parlant el Nadal, jo crec que tindríem un xoc fortíssim. Però estem de cara a Nadal. Com viviu el Nadal, Laura i Gemma?
Estàvem dient a la Gemma qui contestava primer. Jo per part meva amb ganes d'escapar-me. Primera, perquè hi ha aquest temps, no? I llavors penso, on puc anar aquest Nadal? És a dir, amb ganes d'evadir-me d'aquestes dates que jo no... L'esprit nadalenc no és el meu.
No.
És a dir, em queda una part aquesta que és consumisme salvatge, tot ple, restaurants a tope, comilones, excés de família.
Això sí o això no?
No, no, jo no m'agrada res de tot això. Res de tot això. Res. O sigui que no, penso en això, penso que em puc anar aquest Nadal, no? I busco algun lloc en sol i llavors allà fico la...
Aquesta idea de marxar per Nadal, que potser fa uns quants anys estava com relativament mal vista, potser perquè molta gent tampoc podia fer-ho, cada cop està més extesa. O sigui, hi ha gent que aprofita i per Nadal marxen, els que poden, els que poden.
Bueno, és una època fantàstica si t'agrada esquiar, i si no t'agrada esquiar i no t'agrada el temps que tenim fantàstic allà i en aquestes dates, doncs busques el sol.
Això anava a dir, és un moment fantàstic també per anar-te'n a l'altra punta del món i buscar la calor també, eh?
Sí, fantàstic.
Déu-n'hi-do. Gemma Casal.
Doncs...
Va, vinga, ara tu digue'm que sí que tens esperit de nadalenc, si no malament anem. Jo visc el Nadal. No.
No, jo t'he de dir que ara que tinc els pares grans, que tots els germans vivim fora i una mica lluny, és veritat que per Nadal, doncs, el fet de trobar-nos tots i així, doncs genera un espai que segurament durant tot l'any no tenim. Però això ens ha vingut ara, eh? Vull dir, fa uns anys, per Nadal, tots buscàvem un lloc càlid per marxar de vacances.
Bueno, però ja saps que les persones passen per diferents etapes de la vida,
sí.
I va canviant, això.
Clar, sí, que és veritat.
És molt cert el que comenta la Gemma, no? Quan el meu peque, no?, més petit, doncs és veritat que vius el Nadal d'una manera diferent, amb els ulls del nen, no? Ara no, ara ja el vius la Play, la no sé què...
Bueno, això és un altre tema que podríem parlar també, dels regals o del equipament electrònic que tenen els menors d'edat a les cases, eh? Però vaja, que això ja donaria... Això ho podem fer després de Nadal, que així fem recol·lecció del que ha caigut a cada casa. Em deies, Emma?
Que sí, que per aquesta part, sí, no? I a més, doncs, si neve, la meva família els agrada esquiar i aquestes coses, doncs, fantàstic, no? I el Pallars, diguem, jo soc del Pallars, doncs està molt bé i l'entorn. Ara... tot el que acompanya el Nadal...
No, perdona, que no recordo mai, de quin Pallars?
Del Sobirà.
Del Sobirà.
Tot aquest espai de consumisme salvatge, jo sempre n'he estat bastant lluny. I la veritat és que em genera, diguem, una mica de rebuig, per dir-ho així.
No, i fixa't que jo he fet... Mira, a mi m'agrada molt el Nadal, potser perquè encara tinc que anar allà a casa i ho vinc d'aquesta manera... Però fixa't que he fet anar aquest adjectiu jo, salvatge, és que ho trobo ja desmesurat, eh? I vull dir que es pot viure el Nadal familiarment, o no, o amb amics, o no trobar-te amb ningú i impregnar-te potser de les tradicions més així de ser bona persona i tal, que haurem de ser tot l'any, no? Pots fer el que vulguis i no et cal anar a comprar res.
Jo crec que en un moment com ara, que vivim estem entrant en una de les crisis més bèsties que ha viscut aquesta societat, i la que ens espere, potser ens ha de fer pensar una mica, doncs, què vol dir aquest hiperconsumisme, què passa quan la gent que és vulnerable, doncs, ha arribat a endeutar-se més d'un Nadal per haver d'arribar
als regals,
sí. No? I que es pot viure fent cagar el tio, bueno, no sé com en dieu a Lleida, sí. El Pallars és la tronca.
Cagar el tio al tronc.
O sí. La soca, o com en digueu, no sé.
Però jo, quan jo era petit, sortien llaminadures d'allí.
Clar, eh? Vull dir que no cal...
Bueno, algun regal
PlayStation,
no sé.
Però sí que és veritat que vivim en un món hipercompetitiu també per la imatge i això genera moltes frustracions i una manera d'amagar aquestes frustracions doncs, és amb regals... sense solta ni volta, sobretot per als infants i per als joves, que és, diguem, que se'ls facilita en forma de regal tot allò que no se'ls dispensa
amb
temps, no? I amb companyia.
Ens és més fàcil obrir la cartera a vegades fins i tot sense tenir-la plena que potser guardar minuts diaris.
Sí.
I ho suplim així, eh? M'he fixat que has fet anar la paraula... crisis, però no l'has acompanyat d'econòmica. No sé si et refereixes a crisi econòmica o crisi social, ja.
Bueno, la crisi econòmica comporta moltes altres crisis. O sigui, no és només l'empobriment econòmic de la societat. Tenim uns estats, uns governs, no? Tant l'estat espanyol com el govern de la Generalitat, que porten dècades sense invertir ni un cèntim en educació.
Llavors, doncs, en un moment de crisi econòmica, que esperem dels nostres joves, que ja fa 50, o sigui, que tenen un atur del 50%, que esperem que facin, no? Per tant, hi ha una crisi de valors molt, molt important, i hi ha una crisi democràtica molt greu. O sigui, tenim uns governs i uns polítics que són de molt baixa qualitat democràtica. Llavors, doncs, sí, evidentment, és una crisi que va molt més enllà, però la crisi econòmica, diguem, ara serà molt punyent. Uh-huh. I farà aflorar tot això. Quan hi ha una falta de valors democràtics davant d'una crisi econòmica és quan hi ha més autoritarisme. I també per part de la societat, no? És quan s'exigeix més control i més repressió davant de... Jo no diria dissidències, davant de la pobresa, per exemple. No, hi ha un auge de l'extrema dreta que aquest país jo esperava que no hi arribés mai, i és en moltes formes, no? I és excessivament tolerat. Mm-hmm. Està clar que no tenim esprit nadalenc, ni la Gemma ni jo, perquè has començat preguntant pel Nadal i estem ja en Vox.
Aquesta és la gràcia de les tertúlies, vull dir, veure la realitat de cada persona, però no, que escolta, que jo estic content que m'expliqueu com ho viviu. Sí, sí. Escolta, per cert, Laura, ho sento, perquè al final jo m'ho hauré d'apuntar i m'ho apuntaré tal qual. Perquè prefereixo no dir-ho i que m'ho expliquis tu, perquè si no ho dic malament. Tu, Laura, et dediques a... No, ho sabria dir, però no ho sabria dir, però no ho diré bé, per això t'ho dic a tu,
A veure, a mi sempre em presenten com economista i coach. Jo sóc economista i sóc coach. I en quant a la meva funció laboral, a part de la meva part freelance, no? Doncs jo sóc directora de cultura, organització i persones d'una empresa del sector software internacional. Una empresa que no és de Lleida, està implantada per tot arreu, però no a Lleida.
Des de la vessant econòmica i empresarial, i a més tu vens des d'App Lleida, que és l'associació que engloba, doncs, a les dones de Lleida que són emprenedores, directives, treballadores, etcètera. Parlàvem abans també del Nadal, perquè ara n'han parlat de la vessant humana o personal o familiar de persona normal, de persona, vull dir, de persona física. Però des del punt de vista empresarial és una època de l'any ben diferent, perquè s'han de tancar exercicis, s'han de mirar si s'han complert objectius, se n'han de marcar per l'any vinent, que això també ho podem fer a nivell personal, també, però vull dir que es viu molt diferent el desembre en una empresa que no en una família.
Es viu d'absoluta bogeria, perquè pensa, com tu dius, no? Hi ha empreses que no tanquen l'any a finals de desembre, però moltes sí. Llavors, doncs, toca, doncs, el que tu dius, tancar l'any, mirar els objectius, fixar els objectius de l'any que ve, les avaluacions 360, doncs, bueno, s'han de comunicar moltes coses, no? Donar el feedback als treballadors, es preparen els kick-off d'empresa, llavors és una època on tothom va molt i molt estressat, no? Que tothom té molta feina. Mira, aquesta setmana és molt significativa perquè està plena de dies festius, no? I al final tu planteges aquest mes dient, faré ponts i tal, i veus que al final molts de nosaltres no podem acabar fent pont perquè estem sotmesos, no?, amb aquesta voràgine de finals d'any. O sigui que sí, és una època molt, molt complexa a nivell empresarial.
No t'enfadis, Laura, si la propera vegada que vinguis t'ho torno a preguntar.
No, no m'enfadaré pas.
T'ho torna'm a explicar perquè... Jo sé que és economista, però després tota la resta dic, ho diré malament. Deixeu-me canviar de tema radicalment. Gemma Casal, Marea Lila i Dones Lleida, us heu posat d'acord amb una cosa que... Aviam, espera, que ja sé que no t'agrada que t'ho digui així, però us heu posat d'acord amb una cosa que no... que genere cert rebuig a la societat, i és la llei del sí és sí. Vosaltres creieu que, tot i potser tenir certs errors, globalment és beneficiosa?
O no? Sí, començo per el principi. Dones Lleida, que és el grup feminista de Ponent, és una organització feminista que porta més de 40 anys treballant per
el
feminisme.
Sou el grup.
La Marea Lila és una plataforma de partits i sindicats que no és una organització. Llavors, no sé si hi ha només una veu o són diferents veus o qui és la veu, però que és una plataforma, diguem, difusa on hi ha els partits, d'alguna manera, institucionals.
Val.
I sindicats.
Però ja, saps que quan parlem la... de, però ja saps que per la ciutadania, quan parlem de moviment feminista, i m'alegro que facis aquesta puntualització, sempre us posen igual. Grup de
sí,
dones
sí.
I Marea Lila.
Sí, però a mi m'agradaria saber quin és l'interès, no?, en aquest equiparament. No passa res, perquè la Marea Lila la vam crear el grup
no,
de dones.
No, si ho fem, ho fem per ignorància, però això va bé que ho vagis explicant.
La Marea Lila la vam crear el grup de dones de Lleida. Mm-hmm. El que passa que en un moment determinat doncs, van voler entrar partits i sindicats, els quals els vam dir doncs, no, perquè això és un espai doncs, d'organitzacions socials, no hi van estar d'acord i nosaltres vam ser els que vam marxar de Marea Lila, bàsicament.
Sí, sí, ho sé,
i
ho
així
sé perquè
quedat.
Ho vas explicar aquí.
I l'altre és, doncs, evidentment, si Marea Lila és una plataforma feminista, com diuen, doncs ha d'estar, no podem estar gaire lluny de les reivindicacions, i en la majoria dels casos no ho estem, almenys en les organitzacions que formen part de la Marea Lila, o en algunes, no? No estem lluny, de fet estem en el mateix camí, no? Tant en temes com el dret a l'avortament, com en aquest cas la llei del sí és sí. Llavors, amb aquesta llei hi ha hagut molta intencionalitat política, no?, contra el partit que l'ha liderat, però és que darrere del partit que l'ha liderat, que jo no entraré ara en temes partidistes, el que hi ha és tot el moviment feminista que porta anys demanant una modificació de la llei. Llavors, aquesta llei és una llei que diu coses molt interessants, que acaba amb algunes diferències molt importants, com la diferència entre abús sexual i agressió sexual, que ja està bé, acabar amb aquest, no hi és aquesta diferència, no? I que inclou dins de la violència sexual, perdó, dins de la violència contra les dones, moltes altres violències, que són violències contra les dones i no només la sexual, no? I llavors desplega tota una sèrie de continguts molt importants, doncs, que fan referència doncs, a l'aspecte econòmic, a la cultura, bueno, no he dit econòmic i també és laboral, a l'accés als serveis, etcètera, etcètera, no? I que, per tant, aquí és molt important. Sobre la situació de les penes, clar, això és més complex, perquè qui ha de decidir les penes, en realitat, és els jutges, que tenen aquesta mirada tan esbiaixada, generalment, no tots.
Sí, però ho han de fer no amb la llei vigent.
Sí, però la llei és interpretable, com totes les lleis,
Sí, però no te'n pots anar gaire lluny, no?
No, però aquí estem, no? Però l'altra és, jo crec que no s'ha de demanar més penes, sincerament. El que es tracta és de fer una justícia reparativa i una justícia que arribi a una transformació. O sigui, perquè a un agressor sexual tu li poses, en lloc de 10 anys, 14, no el faràs canviar. El que el farà canviar és tot un altre treball i que, a més, la víctima en algun moment ha de deixar de ser víctima. Per tant, hi ha d'haver una justícia reparativa. Llavors, el problema és que, igual que la llei contra l'homofòbia a Catalunya o la llei contra la violència masclista catalana, el problema és tenir una llei que no es desplegue i que no s'implemente i que no hi ha els recursos suficients al darrere perquè sigui una bona llei. Jo sempre poso l'exemple de la llei de 2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que ha estat modificada i ampliada al 2020 a Catalunya i que tu la llegeixes i dius, ostres, que bé, no? Perquè recull totes les demandes del moviment feminista. No s'implementa. No simplement.
Però no entenc per què. O sigui, si està en vigor...
Per un tema de recursos.
Ah, vale. Que sempre acabem al mateix lloc.
Si la llei diu que els municipis més grans de 20.000 habitants han de tindre un centre d'acollida d'emergència per dones en situació de violència masclista, doncs no sé, nosaltres portem 40 anys reclamant-ho a l'Ajuntament de Lleida, sembla que se n'estiguin rient a la nostra
però
cara.
Però si hi ha una llei que els obligui,
per exemple,
se'ls pot denunciar, no?
Sí, però llavors et diuen que això, bueno, que elles ja envien una dona aquí en un pis, l'altra en un altre, i dius, ja, però això no és un recurs, és igual, t'ho maquillen com volen, i no hi ha qui els faci complir la llei. I és així, però és que la llei, igual que la llei contra l'homofòbia, diu moltíssimes coses. Jo us recomano que algun dia us els llegiu, sobretot els preàmbuls de la llei.
Sí, perquè de l'altre potser n'has de saber, per entendre-ho.
Però com a mínim els preàmbuls, i dius, ostres, que ambiciosa, que bé, que avançada... Però després no s'aplica res, absolutament res. Doncs molt em temo que aquesta llei del sí és sí li passarà una mica el mateix si no s'hi posen els recursos necessaris al darrere.
Mm-hmm. Evidentment, podia estar millor redactada, més ben pensada, segurament s'ha fet a correcuita, segurament també hi ha massa intencionalitat política al darrere i això les viatja en algun punt, però globalment considerem que és un avanç. Laura, no sé si tens opinió al respecte.
Evidentment és un avanç, perquè només el fet de que estigui a l'ordre del dia i que en puguem discutir, doncs és un avanç. Probablement aquesta llei tingui necessitat de fer algun ajust. És, probablement, dic, no ho sé, no sóc jurista. En tot cas, hauríem de celebrar l'avanç que es fa amb aquesta direcció i després que si hi ha d'haver modificacions, que en puguem parlar obertament i no de la manera que ho estem fent a dia d'avui, on estem veient insults i una agressivitat tremenda, no? Fixa't que estem parlant d'una llei de protecció, no?, del sí és sí, i acaba amb conductes d'assetjament. Quan tu atentes contra la credibilitat d'una persona, estàs assetjant aquesta persona. I, per tant, que anem en una línia i que això acabi transformant-se en un assetjament contra alguna política, no?, doncs, al final, l'efecte positiu que hi ha per una banda queda molt malmès per lo que estem veient als mitjans de comunicació, les xarxes, a tot arreu. És que a part, vull dir, només fa falta que visquis a la terra per enterar de què passa això, perquè està per tot arreu.
Sí, sí.
Llavors, aquestes conductes de tantíssima mala educació, doncs fan que ja no sabem de què estiguem parlant, no?
Bueno, en parlarem segur més d'aquesta llei, seguríssima, perquè ja veieu que va donant. Potser ara ens faran una treva, un parèntesi per Nadal, però vaja, vull dir que les situacions de violència no en tenen de parèntesis, però bueno, què hi farem. Gemma Casal i Laura Rabés, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Soc el Riquet Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda. Demà festa, però divendres hi tornem, a les 12:20. És el... Mira, aquesta setmana va així. Que acabis de passar un bon dimecres.